Bé, comencem com cada setmana el nostre espai d'economia, saludant a Julià Guimerà, economista, el qual tenim amb nosaltres per a fer un repàs de temes econòmics d'actualitat. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, i anem a començar un poc continuant en el tema de l'agricultura, no? Dels agricultors, anem a fer un poc de radiografia del sector agrícola espanyol. Com el tenim?
Bueno, hem vist que la ola de protestes dels agricultors ha arribat ja a Espanya, ja porta unes setmanetes, i bueno, pues, se manifesten contínuament per carretera i per ciutats. Bueno, han inundat totes les carreteres de tractors i bueno, hi falten 5 mesos encara per a les eleccions europees. I bueno, i parlo de les eleccions europees perquè Brussel·les normalment decideix molt en el que són el que afecta sobretot als agricultors, en el treball diari. Recordem la quantitat d'ajudes que recibixen, sobretot per la PAC, que fa una setmana o dos vaig comentar la qüestió de tot de la PAC i tota la problemàtica del sector agrícola, tota la problemàtica del sector agrícola espanyol, i bueno, pues, únicament perquè protesta, s'ha reduït la PAC, hi ha un excés de burocràcia, en fi, i després, pues, bueno, després per l'altra banda tenen el que són les importacions que moren de països tercers, que no requereixen els bueno, totes les mesures sanitàries que fan falta i bueno, pues, tot això, pues, verdament, pues, el camp espanyol i el camp europeu, que abans començar els francesos, pues, ha estallat. I bueno, ara pues, hi ha noves eleccions en Europa i se suposa que, bueno, que se tindran en compte a tots els agricultors. Però un poc mirem com està, quina és la radiografia de l'agricultura en Espanya. Bueno, un poc ho comentem perquè els oients un poc se situen. És a dir, la meitat del territori espanyol, és a dir, 24 milions d'hectàrees, se considera superfície agrària útil. El 76% d'aquesta superfície és de secà i el 24% és de regadiu. És a dir, la meitat de la superfície normalment se llaure, és a dir, com cereals, hortalisses, berbetxos, etc. L'altre 30% siguen s'emplea per pastos per a ramaderia. I després tenim el resto, que és per cultius de llenya, és a dir, d'arbres, com pugui ser olivar, frutals, vinyedos, etc. I, bueno, i després només ocupa un 0,3% de la superfície la tenen en hivernaderos. El que passa és que bueno, pràcticament cada vegada s'està augmentant més. Això és un poc el que és el que podríem dir tot el territori d'Espanya, com està l'agricultura. Després, si mirem les explotacions agràries, en l'any 2020, no tinc un altre censo, hi havia 900.000 explotacions agràries. I de les que, d'aixes 900.000, 600.000 són perceptors d'ajudes comunitàries, és a dir, la PAC. Fixeu-vos la importància que té. Clar, què li passa al sector? Pues bueno, que està molt fragmentat, més de la meitat de les explotacions són menudes o molt menudes, que no arriben a 5 hectàrees, i, bueno, i a més també està molt masculinitzat, és a dir, hi ha molt d'home, perquè hi ha de 10, 7 són homes, els que treballen la terra. I quina és la seva formació? Doncs pues pràcticament no en tenen cap. La seva formació està basada en la pràctica i en l'experiència pràctica. I després tenim que tenim uns agricultors en una edat molt avançada. És a dir, per exemple, menys del 4% dels agricultors tenen menys de 35 anys. Ahí no hi ha relevo generacional. I pràcticament el 41% dels agricultors té més de 65 anys, que podrien dir que estan cobrant la pensió i de vegades en quan pues, van al camp, pues, jo suposo que va a distorsi. Claro, això no és rentable, el que passa és que no suposa moltes vegades el seu primer mig de vida. I així, bueno, això és un poc com està la radiografia. El sector agrari pues, bueno, ocupa 670.000 persones de treballadors. És a dir, això és l'últim censo que ens ha donat l'EPA. I, bueno, i representa molt poc, representa el 3,6% de l'ocupació en Espanya, és a dir, que de gent que treballa a l'agricultura, pues, respecte al total, només el 3,6%. Si mirem per ocupació, on està més l'ocupació en Espanya, pues, tenim, el primer de tot són els serveis, és a dir, pues, ahí són professions, comerç, etc. Bueno, tot el món ho sabrà, turisme. I ahir pràcticament ocupa el 76% de tot el món, el 76% de la població ocupada està en els serveis. Després tenim la indústria, que és el 13%, construccions el 7% i l'agricultura, que bueno, que ho redondejo, que era el 3,6%, se redondeja tot el redondejat al 4%. Claro, és, convém que és la part més baixa de totes. I ahí està la qüestió. Per exemple, hi han, i també moltes vegades depèn de comunitats autònomes o de regions. És a dir, per exemple, si mirem la Comunitat Autònoma de Madrid, en l'agricultura només està ocupant el 0,3% de la població que està treballant en l'agricultura. És mínim. Bueno, recordem també que Madrid és la capital d'Espanya i ahí hi ha molt de funcionaris i molta indústria. Mentre, per exemple, si agafarem Múrcia, pues són l'11% de la població ocupada. Claro, pues hi ha prou diferències. El censo agrari, en teoria, pues sembla que s'està professionalitzant. I ho dic per què. Pues bueno, pues abans, pràcticament abans del 2009, la majoria d'explotacions ho feia tota la família. És a dir, el 61% de totes les explotacions no tenien cap treballador i era la família el que ho feia tot. Pues ja haurà bé, etc. Claro, això ja ha baixat ara actualment, en l'any 2022, pues ha baixat al 50%. Això vol dir que hi ha gent més empleada en l'agricultura. És a dir, que hi ha més treballadors en l'agricultura. Claro, però, claro, l'agricultura és del sector menys rentable de tots. Perquè, claro, si mirarem un poc el que és la productivitat, és a dir, per exemple, l'agricultura representa del producte interior brut de tot el que produïm en Espanya en un any. No, se parla de brut perquè no se compten les amortitzacions, perquè és molt complicat. Bueno, és una altra història. Això es diu producte nacional net. Però, bueno, tot el món se medeix producte nacional brut. És a dir, agafaríem tots els beneficis empresarials, tots els treballadors, tots els ingressos, també l'Estat, i entonces això és el que produeix un país i de cada sector. Pues, bueno, l'agricultura només suposa el 2,3% del producte interior brut. És a dir, i, en canvi, pues, té de gent ocupada el 4%. Per exemple, el que és la construcció representa el 6%, la indústria el 16%, i després els serveis representa el 75%. Però si ara mirem un poc la productivitat, és a dir, gent ocupada per lo que produeix, pues, bueno, pràcticament el sector que més produeix, dir, la seva productivitat, podien ser que és la indústria. Perquè, per exemple, els serveis ocupen el 76% de la població ocupada i produeixen el 75%. Pràcticament està equiparat. És a dir, la indústria és la que més produeix. És a dir, perquè és el sector que moltes vegades l'estem abandonant. Perquè abans la indústria en Espanya representava el 20% i ara només s'ho representa, podien dir, el 16% del producte interior brut. Però la indústria, les persones ocupades en la indústria són el 13% i produeix el 16%. És a dir, són els més productius. Per altra banda, la construcció té de gent ocupada el 7% i produeix, respecte al producte interior brut, el 6% del producte interior brut. I l'agricultura, per ahí tenen el problema, representa el 4% de la gent ocupada i produeix només el 2,3% del producte interior brut. Claro, els oients me preguntaran, claro, quan hi ha una pujada de salari mínim, què passa? Pues claro, com és la menys productiva, els costos laborals pues, se li inflen molt. I, clar, pues, moltes vegades, ja no sé si ho van sentir, que, clar, tenien que mirar, i la patrona ho diia, sobretot per lo que és l'agricultura. I, clar, aquest component agrícola que he comentat, molt pocs joves treballant, i quasi més del 40% de la gent que està a l'agricultura pues, pràcticament tenen més de 65 anys, que vol dir que són jubilats. Bueno, després tenim tots els problemes dels costos. És a dir, la mitja, per exemple, de la pujada de costos de l'agricultor, doncs fertilitzants, gasoil, etc, del 2019 fins ara ha pujat un 20%. És a dir, doncs, bueno, tot això per protegir les plagues, les malalties, etc. Però encara és menys, si comptarem, per exemple, en el 2022, doncs encara pujaria més perquè la llum se va disparar i ara no la tenim tan cara. Claro, els beneficis de l'activitat agrària són prou inestables. És a dir, claro, tot depèn pues, bueno, de clima i claro, pues, moltes vegades aquests beneficis se li escapen a l'agricultor perquè són causes externes. Si plou, si no plou, sequera, etc. I claro, moltes vegades també en bones collites, per un excés d'oferta, pues, se perden diners. Perquè claro, està clar que si jo produeixo tomates i me'n minjo d'automates a la setmana, doncs pues jo ja en tinc prou. Sí, per ser més barata no me'n vaig a menjar 15, perquè, clar, l'alimentació és això, és a dir, primera, és perecedera, la meitat no la pots almacenar, i segona, pues, bueno, quan tu t'has cobert la necessitat, és a dir, si el blat me baixa i el pa me baixa, no me vaig a fotre més d'una barra de pa al dia, dos barres de pa al dia, perquè ja estic saciat. I això és la qüestió de lo que és la... el que és el sector agrícola, és a dir, així no com en altres productes les necessitats són infinites, si tingueres diners per pagar-les, pues claro, si tingueres diners per pagar, pues me compraria més cotxes o me compraria més roba, aunque no me faria de falta, però en l'agricultura ja està saciat, i entonces, claro, això és el problema, i moltes vegades en bones collites, pues inclús se perden diners. Bé, si mirem un poc, he analitzat també algunes dades de sectors, de productes, per hectàrees, i això ho tinc des del 2021. Per exemple, se va tenir un benefici per hectàrea de 22 euros, però se li va subvencionar 150, per tant, va guanyar 172. El blat, per exemple, se va perdre 73 euros per hectàrea, però se li va subvencionar 242. Fixeu-vos si és important les subvencions de la PAC. I el benefici, pues, bueno, va ser superior. Este ja és més industrial. Per exemple, la tomata d'hivernader. Pues la tomata d'hivernadero, pues, va tenir un benefici per hectàrea de 11.000 euros. Se li van subvencionar molt poc, 472, i ja clar el benefici. Les llentilles, per exemple, i els cigrons, va tenir un benefici de 54 euros, però la subvenció és més que el benefici, 121. El benefici total, 175. I després també tenim dos productes que també han perdut diners per hectàrea en el 2021. El girassol, que va perdre 9 euros per hectàrea, però va tenir una subvenció de 128. I, per exemple, l'oli de taula va perdre 47 euros per hectàrea, però va tenir una subvenció de 379. Com veu, la PAC és importantíssim per al sector. I per això, eixa protesta europea, per tot. I ja vaig comentar que la PAC se va fer en l'any 50, crec que va ser l'any 58 o 59, i, clar, era un poc pues, perquè s'acabava d'eixir de la Segona Guerra Mundial i, com he comentat, pues, la gent se tenia que cobrir les necessitats de fam, perquè hi va haver molta fam. Quan acaba una guerra, la veritat és que se passa molt mal. En Espanya ho van passar fatal, sobretot als anys 40, perquè sí, no van tindre cap tipus d'ajuda per a Europa, ni plan Mars ni res. Clar, estàvem en el sol de banquita. Però, bueno, ahir en Europa se va voler fer una política agrària comú i, clar, pues, perquè hi hagués alimentació per a la gent, pues, se tenia que subvencionar. I, bueno, hi ha anat. El que passa és que cada vegada la PAC se n'ha reduint de pressupostos, te posen molta burocràcia, a vegades l'entenc, pues, perquè pot haver fraudes, i, clar, i després, per altra banda, pues, tenim pues, bueno, que com se paga la PAC? Pues se paga per hectàrees moltes vegades i no se paga per la producció, no se paga per el rendiment d'aquesta hectàrea. Que, clar, però, clar, medir el rendiment de l'hectàrea és un poc complicat. Pues ja mireu, qui cobra més de la PAC? Pues els grans latifundistes que tenen moltes hectàrees. La productivitat en Espanya és prou baixa, és més baixa que en Europa, és a dir, el que produeix una persona per hectàrea. Entonces són 1.183 euros en el 2022. Són 400 euros menys que França o Alemanya, i la mitja europea són 1.433. Entonces, bueno, pareix que, bueno, que això és degut, sobretot, a la falta d'agricultors joves. Per altra banda, quan se va produir en Espanya? Pues en Espanya se van produir, és a dir, la producció agrària va ser de 32.000 milions d'euros. Ocupem el tercer lloc de la Unió Europea en producció. Recordem que som el quart país més gran de la Unió Europea. Bueno, però ahir en aquest cas han passat a Alemanya, està per damunt nostre França i Itàlia, i està per darrere nostre Alemanya. Que Alemanya és un país totalment, pràcticament, industrial. Hi ha moltes diferències, que és el que se queixen els agricultors llauradors, entre el preu de l'origen, és a dir, el que li paguen a un agricultor, i el que, en teoria, li cobren la gent a les tendes, al consumidor. Per exemple, hi ha un producte com és el calabací, per exemple, en Mercamadrid, recordem que encara té que... El comerciant, el que té la tenda, té que anar a Mercamadrid a comprar el producte i té que posar el seu marge, doncs, bueno, el preu en Mercamadrid, ja una vegada en Mercamadrid, per distribuir-lo als minoristes, doncs valia 1,63. En canvi, en origen són 0,60. Claro, com veu, doncs, ahir doncs, hi ha sempre aquesta diferència tan forta. I és, bueno, això ho veuran, és a dir, taronja, bueno, dic un preu, 0,20, i en canvi, pues, en lo que és, en lo que és la, en lo que és, per exemple, en els grans centres, en els grans supermercats, pues, està un euro. I com veu, pues, això és un problema de lo que és l'agricultura. En l'any 2022, bueno, pues, la invasió de Rússia a Ucrània, pues, verdament va pujar molt lo que és els costos de lo que és el gra i tot això. I bueno, pues, van tindre que importar molt de gra ucrani, no està el gra ucraniano, i bueno, pues, els costos se van disparar molt. Però a canvi, pues, ja s'ha desplomat el preu, pues, perquè el gra d'Ucrània torna una altra vegada als mercats. Bueno, les protestes, bueno, una altra de les protestes fortes és la importació de productes fora de la Unió Europea. Claro, esta quantitat ha augmentat pràcticament en una dècada del 80%, és a dir, estem important més del 80% des de fa almenys 10 anys. I, en canvi, nosaltres hem exportat menys, l'Europa ha exportat menys a aquests països que ens venen. I, clar, el problema que també hi ha és que el que estem important d'aquests països són productes que fem en Espanya, com pugui ser cereals, verdures, tubèrculs, etc. I, clar, per això, pues, és un problema, perquè venen més barat, primera, que se queixen els agricultors, de que no tenen les mesures de sanitat adequades que li fan passar als agricultors espanyols. I, bueno, pues, un poc això és la radiografia de l'agricultura a Espanya i per què protesten els agricultors. Bueno, ja ho veus, protesten, pues, un poc perquè, primera, que no guanyen diners, això està claríssim. També és veritat que és menys productiu que potser uno que treballa en la indústria, que la indústria és el que més productiu és. Ja han vist que, per exemple, el 4% de la gent que treballa a l'agricultura produeix el 2,5% del producte interior brut, és a dir, produeix quasi la meitat de l'altre. En canvi, uno que treballa en la indústria, que són el 13%, produeix el 16% del producte interior brut, és a dir, produeixen, són més productius. Però, bueno, ahí tenim el camp, que és una part molt important de lo que és l'economia espanyola, pues, que protesta de burocràcia, protesta per importacions massives, i protesta un poc també perquè han baixat el que és el pressupost de la PAC, que ho vaig comentar l'altre dia. El pressupost de la PAC eren 400.000 milions d'euros, fa poc. I això representava pràcticament quasi el 40 o el 50% de tot el pressupost de la Unió Europea, perquè, verdament, ahí està la part forta. I ara l'han baixat en 40.000, a 360.000 milions. Clar, però això normalment sempre repercutís en el que són en l'agricultura. Bueno, esperem que en les noves eleccions europees Brussel·les canvi de xip i ajudi més a la nostra agricultura i, sobretot, que controli més aquestes importacions o que, si les controli, que vagin en les mateixes situacions de competitivitat, és a dir, que tinguin les mateixes mesures sanitàries i tots els controls que es fan passar als agricultors espanyols en Europa.
Seguim, anem a canviar de tema, anem a parlar d'Alemanya, l'habitual locomotora econòmica europea, però que en aquests moments està sent l'ancla econòmica europea perquè ha frenat el creixement econòmic europeu.
Sí, bueno, Alemanya, recordem que és la quarta economia mundial, és a dir, primer està als Estats Units, després està a Xina, Japó, i després tenim la quarta economia mundial, que és Alemanya, i és la primera europea. I recordem que Alemanya, aquest sol país, representa el 25% del producte interior brut de tota la Unió Europea. És a dir, la quarta part de tot el que se fa en Europa, doncs, mos ve d'Alemanya. I què li passa? Doncs, pues, que està malalta. Està malalta. I per què està malalta? Pues està malalta, pues, perquè Alemanya és un gran país industrial, molt competitiu i molt exportador. I, clar, pues ara els seus costos un poc se li han disparat. I ho mirarem un poc per què. Bueno, l'economia alemana en el 2023 no va créixer, sinó va decréixer un 0,3%. I ara, en el 2024, només li fan un creixement del 0,3%. És a dir, portem 2 anys sense creixement l'economia alemana. Si mirem a Espanya, pues, el pronòstic, han crescut un 2,5% el 2023 i se pronostica un creixement del 1,7%, que està molt bé, pràcticament. Però, clar, ens trobem en l'estancament d'Alemanya, que, clar, pues, és un poc el que fa de locomotora. Les estimacions de la Unió Europea, pues, diuen que això és 2024, potser per culpa d'Alemanya, hi haurà debilitat de l'economia i estancament. Però diuen que no caurem en recessió. cosa que sí que han caigut en el 2023, molts de països han caigut en recessió, i quan vaig veure l'estadística me vaig llamar l'atenció. És a dir, Alemanya va caure un 0,3, Àustria un 0,7, Estònia un 3,5, moltíssims d'Europa, Finlàndia un 0,4, és a dir, les seves economies decreixien, Hongria un 0,8, Irlanda, el tigre celta d'Europa, que és ja va créixer moltíssim, i ara mos ha crescut un 1,9%, Letònia un 0,6, Lituània un 0,3, Luxemburg, el país més ric d'Europa, un 0,8%, ha baixat la seva economia, Txèquia un 0,4 i Suècia un 0,1%. És a dir, pràcticament quasi tenim la meitat de països de la Unió Europea que en el 2023 la seva economia ha anat a menys, és a dir, han baixat el que és la seva producció i el seu creixement, és a dir, han decrescut. Per altra banda, doncs molts pocs països han crescut prou. El que més ha crescut, Malta, aquest país tan menut, que és una illa al mig del Mediterrani, que pràcticament, doncs, bueno, crec que té 300.000 habitants, molt poqueta cosa. Això ha crescut un 6,1%. I Espanya, el segon país que més ha crescut de la Unió Europea, 2,5%. I a part és que és dels grans, és el quart més gran de tots. Portugal un 2,3 i Grècia un 2,2 i Bulgària un 2%. Això són els països que més han crescut. Com veiem, 2023 no ha sigut un bon any per a Europa i una part d'aquesta culpa la té en un principi Alemanya, ja que Alemanya compra molt dins d'Europa i ven molt. I bueno, això, com ha comentat la Unió Europea, pues, suposa un estancament per al 2024, però diuen que no hi haurà recessió. Què passa en la inflació? Molt important la inflació, doncs perquè si hi ha inflació hi haurà pujada del preu dels diners i si no hi ha inflació doncs els diners seran més barats i això és molt important el que és per a l'economia. Doncs bueno, per a la zona euro pronostiquen un 2,7%. I en canvi per a Espanya, aquesta inflació que l'han tingut al 3,1% en el 2023 però la serà més alta en el 3,5%. És a dir, anirem pitjor que en Europa. I, bueno, el que està clar és que les matèries primes, a part d'este 2024, aquest hivern pràcticament, pues estan baratíssimes, i mira que estem en hivern, que és com més consumim, o com, per exemple, el gas, per exemple, el primer any de la guerra d'Ucrània i Rússia se va disparar, i aquest any pues, està baixíssim, és a dir, que pràcticament està molt baix, pues, perquè, bueno, pues perquè ho tenim a tope i han tingut una altra entrada de gas, sobretot d'Estats Units. I, bueno, i ja, com ens va passar això fa un any i pico, pues ja tots els almacens del gas d'Europa estan tots ple. Hi ha un problema, que és la guerra de Gaza, és a dir, que, bueno, que pot alterar un poc els preus perquè hi ha una incertesa per al Mar Roig, és a dir, que perquè ahir recordem que a través de tots els barcos que van que venen de petroli, van per el Mar Roig, cursen el canal de Suez, i si se van per una altra ruta, pues, resulta molt més car, perquè tindrien que anar per el sud, per donar la volta a tota Àfrica, per el Cabo de Bona Esperança i pujar. Suposaria més dies i molt més car. Però, bueno, en un principi pareix que no faig mella en lo que és podríem dir, lo que és el preu de l'energia. És a dir, els pronòstics és que la inflació en el 2024 pues, vagi baixant i, per tant, esperem que, potser, Frankfurt, el Banc Central Europeu, pues, bueno, se plantegi baixar una vegada per totes el tipus d'interès, que el tenim altíssim, el 4,5%. Claro, això vol dir que els préstecs són molt cars i els bancs s'estan un poc forrant, però a costa pues, bueno, de la inversió. Alemanya se va retraure, com he comentat, un 0,3% i este 2024 pues, creixerà un 0,3%, és a dir, que pràcticament se quedarà igual. L'economia està molt alta i, bueno, i a què ha sigut degut? Pues, bueno, ha sigut degut a la pèrdua de gas russo, és a dir, Alemanya era un gran país exportador perquè la seva matèria principal era el gas russo que venia baratíssim i venia per oleoductes, que, per cert, se'ls van tombar. No sé qui ha sigut. Diuen que ha sigut Ucrània, però no ho sabem. Però, total, aquest gas russo ja no li ve. Això què implica? Que el cost de matèries primes és més car i, per tant, han hagut de pujar preus i les seves exportacions no són tan competitives. Què passa? Pues, bueno, un gran país que se li exportava molt era Xina, segona economia mundial, s'està venent molt, Alemanya venia molt a Xina. I què passa en Xina? Pues, no creix el que tenia que créixer. I, per tant, no s'està exportant tant a Xina. A Alemanya li havien previst un creixement el 2024 del 0,8% i ara li han rebaixat el 0,3%. És a dir, això fa molt de mal al club comunitari, perquè ja que l'economia alemana, com he comentat, representa el 25% del producte interior brut. És a dir, Espanya, pues bueno, a Espanya li afecta pues, perquè se ressentís el turisme alemà, que, bueno, que encara no ha superat la gent que venia abans del 2019, com tots els països, la majoria ho han superat, és a dir, tenim més turistes de tots els països abans del Covid, ja tenim més turistes que abans del Covid, en canvi, Alemanya i Gran Bretanya encara no ho han superat, això. Gran Bretanya també ha caigut en recessió. Bueno, la qüestió és que, bueno, estos valors, un dels problemes que també té Alemanya és la falta de mà d'obra, és a dir, que no en té, es va tindre problemes en això, i, bueno, i la indústria és el gran sector del país, pues, bueno, pràcticament pues, s'està comportant molt malament. I l'única cosa és que s'està comportant millor el que són el sector de serveis. És a dir, bueno, i què passa amb l'economia? Pues, bueno, la nostra economia en Europa pues, continua tenint un gran volum d'estalvi, és a dir, que vol dir que les famílies encara no estan gastant, i això, claro, pues, implica que, claro, com no estan gastant, pues, implica que hi ha menys demanda. És a dir, no arribem encara al consum que teníem en l'any 2019. I això per què és? Pues, bueno, pues, per el tipus d'interès. El tipus d'interès pues, que està alt, la gent no demana préstecs perquè no es donen, o bueno, si jo me tinc que comprar... Fixeu-vos el mercat del sector de l'automòbil. No se venen cotxes nous, se venen cotxes de segona mà. Incomprensible. Pues, per què? Pues perquè són més baratos i lo que són les altres vegades que anes a comprar un cotxe i pràcticament jo he parlat en algun concessionari i el 90% de les compres se financien, pues ara no se financien perquè els préstecs estan cars. I bueno, pues lo que està passant és que augmenta molt el del cotxe. Això què implica? Pues perquè els diners són cars. I això implica pues, bueno, que la indústria de l'automòbil pues, no està venent el que tindria que vendre, perquè si el que se ven és el que ja ha fabricat, pues, pràcticament se va molt malament. I, bueno, esperem també a veure quan farà perdó, la senyora Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, que no he parlat molt bé d'ella sempre, pues a veure com es baixa el tipus d'interès i digui que un poc la inflació estigui controlada i augmenti un poc més el creixement. Pues bueno, això és el que podem comentar d'Alemanya i d'Europa. És a dir, este 2024 pues, no serà un gran any per Europa. Espanya serà una excepció, 1,7% creixerem, però pràcticament l'economia estarà estancada. No arribarem, segons els pronòstics de la Unió Europea, els economistes de la Unió Europea diuen que no arribarem a la recessió, però bueno, pràcticament no creixerem res.
Anem ja a la bolsa, ens tocarà fer-la un poc més resumida.
Sí. Bueno, la bolsa és, pràcticament s'ha quedat plana, és a dir, només ha baixat un 0,10%, i bueno, està a prop des de 1.000 punts i s'ha quedat en 1.886 punts. És a dir, parlem sempre de l'IBEX, dels 35 valors més importants de la bolsa espanyola. I bueno, pues, és el ruïdo de sempre, el tipus d'interès. És a dir, l'IPC d'Estats Units s'ha quedat en el 3,2%, i bueno, però aquest 3,2% no és massa bo perquè baixi el tipus d'interès. El millor valor de la bolsa esta setmana ha sigut el Banc de Sabadell i el quart millor és Unicaja. És a dir, el Banc de Sabadell un poc per al seu resultat i entremig pues, tenim a Grifols, que ha pujat prou, i això és una bona notícia, sobretot per, recordem que li van fer una, li van atacar en el sector baixista un fons d'inversió, i bueno, pues això un poc ahuyentarà un poc els fons d'inversió baixistes, és a dir, que venen a la baixa, i això pot fer malbé a l'empresa, i ara pues, ho he parat un poc. També està el Laboratori Robi, que també ha pujat prou. En el sector negatiu, pues Endesa no està pujant prou el preu de lo que és la llum, i la llum està molt barata, i ha baixat un 2,8% este divendres, i la setmana ha baixat un 3,51%. També el JP Morgan, a Endesa li ha rebaixat el subvalor, que el tenia en 23,3 euros, i li ha dit que valdrà 20 euros. Bueno, pues això ha fet baixar el que és el valor de l'empresa. Solaria i Acciona Energia, pues estan baixant continu, 3,17% i 2,04% la segona, Solaria 3,17 i Acciona 2,04, pues un poc per lo de sempre, perquè pensen que el sector de les renovables pues no serà tan rentable com sembla. Pues per què? Perquè hi ha un excés d'oferta i la llum, pues, en teoria, per lo que se veu, serà barata i, per tant, aquestes empreses guanyaran guanyaran menys per aquesta gran oferta d'energia. Ja fa temps que els estan castigant a totes aquestes empreses d'energies renovables. Bueno, el dato de l'IPC dels Estats Units, del 3,2%, anem a veure què fa el Reserva Federal dels Estats Units per baixar el tipus d'interès. Recordem que quan baixa el tipus d'interès això és molt bo per la bolsa i quan puja doncs és molt roïn per la bolsa. Vale? I es comença, pensem que en juny baixaria el preu del dòlar. I bueno, pues ara el que és dòlar i euro estan pràcticament iguals, és a dir, està a 1,08 dòlars de l'euro, i bueno, i està augmentant molt en bolsa el que és la tecnologia artificial. És a dir, per exemple, l'empresa Nvidia dels Estats Units, pues la tercera empresa més gran cotitzada en bolsa, i és una empresa d'intel·ligència artificial, i li ha passat ja, la tercera o quarta del món. I li ha passat a Amazon en el que és la cotització. El petroli el tenim en 83 dòlars del barril, puja un poquet només, i després, bueno, en quant a les bolses espanyoles i europees, pues pràcticament de les que baixen només n'hi ha dos, l'espanyola i l'americana. Ha baixat un 0,10%, se queden 9.886 punts, el FAIX britànic ha pujat 1,84, el DAX alemà ha pujat 1,13, el CAC francès ha pujat 1,58%, el FAIX italià ha pujat 1,05, el Nikkei japonès ha pujat 4,31, la bossa de Xina mos ha pujat 3,77% i el Dow Jones, la bossa americana, mos ha baixat 0,11. Com veiem, no, s'han comportat molt millor les bolses europees que l'espanyola. I quin ha sigut els 5 millors valors? Sabadell mos ha pujat 4,81%, Robi 3,62%, Grifols 3,62% també, Unicaja 2,97% i Redeia mos ha pujat 2,22%. I els pitjors valors, els 5 pitjors, Amadeus 4,33%, és de turisme, Endesa 3,51%, Acerrol Mirat 3,30%, Solaria, que ho havíem comentat, 3,17% de renovables, i Meliá, de turisme, 2,46%. I bueno, això és el que podem comentar d'aquesta setmana. He parlat de l'agricultura, està contínuament encara en l'actualitat del país, sobretot per les grans manifestacions dels llauradors, i he parlat un poc la perspectiva del 2024 que tindrem en Europa i que la culpa d'aquest tancament la tindrem en Alemanya, el gran malalt de l'economia europea i, bueno, i el primer país econòmic de la primera potència econòmica de la Unió Europea i la quarta del món.
Molt bé, Julià, pues t'esperem la setmana que ve més temes d'economia hacia al nostre programa. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies, Lluís, per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.